Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Sergi Sabrià dimiteix com a viceconseller del govern pel cas dels polèmics cartells de l'Alzheimer dels germans Maragall, però nega qualsevol responsabilitat. Maria Pagès.
Sabrià acusa Oriol Junqueras, sense citar-lo, de forçar la seva sortida i d'enfangar un debat intern al partit que assegura que és imprescindible.
Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa. La conclusió que en trec és que malauradament hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país. Només l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se la mida.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala les macrodemandes contra el sector de la banca arran de les clàusules sol que va fer Adicae.
L'Associació en Defensa dels Drets dels Consumidors celebra la sentència que qualifica d'històrica i assegura que és un triomf per a la justícia. Reclamen als bancs que restitueixin de manera immediata les quantitats indegudament cobrades.
Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants i el 60% consideren que les persones nouvingudes reben més del que aporten. Són dades extretes de l'últim CEO.
L'estudi també recull que la meitat dels enquestats creuen que les lleis que regulen l'entrada i la permanència dels estrangers a Espanya són massa o més aviat tolerants.
El Servei Català de Trànsit alerta que les carreteres catalanes estan al límit de la seva capacitat.
La xarxa viària és la que més intensitat suporta de tot Espanya i la que presenta més mobilitat de vehicles pesants de tota la península. Per això el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha reclamat millores de connectivitat per revertir aquesta càrrega.
Estem al límit, en certa manera, de la capacitat i el que demanem nosaltres és, en tot cas, apuntar cap a millorar les connexions per aprofitar tota la xarxa viària i donar encara més capacitat a la capacitat que tenim en aquests moments.
En cultura, arrenca a aquesta hora l'acte central de l'any Joan Salvat Papaseit al pati del Palau Requesens de Barcelona.
L'acte coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes el condueix la periodista Laura Sangrà i entre els actes programats hi ha un recital de poemes a càrrec de Maria Callís, Maria Isern, Anna Pentinat i Raquel Santanera.
I en esports, Toni Castro, jornada intensa de fitxatges al bàsquet català.
El Joventut de Badalona ha anunciat la incorporació d'Adam Hanga, l'hongarès de 35 anys que retorna a Catalunya on ja va jugar al Manresa i al Barça. El bàsquet Girona ha fet oficial el fitxatge de Juani Marcos, base que ja jugava cedit a Fontejau i que s'ha desvinculat del Barça. I de la seva banda, el Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Derrick Alston Jr., fill del mític Derrick Alston, que va formar part del conjunt manresà campió de Lliga el 98.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps esplèndid, tranquil, més aviat assolellat a gran part de Catalunya aquest dijous i només hi ha alguns núvols que són poc destacables que es van passejant pel prelitoral, sobretot el barceloní, però no són núvols que hagin de deixar pluges, també algun núvolet prim i poca cosa més que va deixant el sol tèrbol estones. La temperatura ha arribat a fregar els 35 graus a les comarques de Ponent i a gran part de Catalunya el que tenim és xafogó, perquè la humitat és elevada. En vista aquesta matinada i també el divendres al matí, els núvols es tornaran a escampar per la Catalunya central i les comarques de la costa o prelitoral barceloní i tarragoní, per tant, l'àrea més poblada del país, però seran núvols poc destacables, que demà a la tarda s'aniran desfent, demà amb una temperatura com avui, i demà a últimes hores del dia, ja bàsicament la matinada, gairebé, del divendres al dissabte, començaran a arribar nuvolades per Ponent, que deixaran els primers ruixats. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara tenim aturades a la C-16, un parell de quilòmetres a l'altura de Terrassa i en sentit Barcelona, en sentit sud. També tenim trànsit lent amb alguna aturada a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit sud, l'entrada a Barcelona per la C-58 i també per la C-33, a partir de Montcada, cap al Nus, i també circulació intensa, lenta, ja no passa d'aquí, a la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també en direcció a Barcelona. A les dues rondes encara força volum, a les dues, i a més en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
Presentem la nova 649.
De fet, és la 6.49 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 6.49. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 6.49 toca que toca Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sergi Sabrià dimiteix com a viceconseller del govern pel cas dels polèmics cartells de l'Alzheimer dels germans Maragall, però nega qualsevol responsabilitat. Ara, lluny de resoldre la crisi, Esquerra, Sabrià hi ha afegit més llenya al foc.
I és que el fins ara viceconseller del govern ha carregat durament i implícitament contra el president del partit, Oriol Junqueras, pel procés de renovació interna que afronta la formació. Sabrià és un dels signants del manifest que reclamava la renovació de la cúpula. A l'altra banda, Junqueras s'ha mostrat molt crític amb aquest manifest. Avui el fins ara viceconseller l'ha acusat, sense citar-lo, de forçar la seva sortida i d'enfangar un debat intern que diu és imprescindible.
Pel que fa al cas dels cartells, Sabrià ha admès una estructura de comunicació paral·lela a l'oficial dins Esquerra, però ha negat tota responsabilitat en la polèmica. Mont Carvajal.
Molt emocionat, el viceconseller del govern, Sergi Sabrià, ha assegurat que no és l'autor dels cartells contra Ernest Maragall i els malalts d'Alzheimer, que mai no els hagués autoritzat perquè els troba repugnants. Sabrià ha explicat que no és culpable ni sencer ni ha anunciat que plega per rebaixar la tensió dins el partit.
No ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho sóc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és l'aportació millor que puc fer-li a Esquerra Republicana de Catalunya. Crec que la meva sortida pot ajudar a rebaixar la tensió, perquè aquesta sortida és el que alguns busquen des de fa molt de temps.
De fet, Sabrià ja havia anunciat després de les eleccions del 12 de maig que volia apartar-se de la política, però avui ha assenyalat Oriol Junqueras d'accelerar la seva marxa.
Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa. La conclusió que en trec és que malauradament hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país. Només l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se la mida.
Després ha dit que fa un any que no parla amb Junqueras i que aquest va estar informat dels cartells. Sabrià ha negat estructures paral·leles dins Esquerra si bé ha explicat que hi ha campanyes de comunicació diferents sense el logo del partit més properes a l'activisme, com la que va enviar mariachis a la seu de Junts mentre debatia en sortir del govern. Ha assegurat que totes aquestes factures estan penjades al web amb màxima transparència i que la setmana vinent serà cridat a la comissió ètica del partit. No ha dit qui és l'autor dels cartells i ha agraït la presència d'Ernest Maragall a la sala.
I al voltant del procés, l'Assemblea Nacional Catalana, presidida ara per Lluís Llach, ha convocat una manifestació per al proper 13 de juliol per denunciar que el Tribunal Suprem no vulgui aplicar l'amnistia als líders independentistes.
La mobilització anirà des de la plaça Urquinaona fins a la de Sant Jaume, Barcelona. Allà l'entitat demanarà al govern i als partits independentistes que forcin el govern espanyol a oposar-se a les maniobres de la judicatura.
Mentrestant, la Fiscalia General de l'Estat ha decidit desautoritzar la Fiscalia de Catalunya i no recorrerà l'amnistia a l'exconseller Miquel Buch i al mosso que va escortar Carles Puigdemont a l'estranger, com havia anunciat que pretenia fer després de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La Fiscalia Catalana pretenia fer aquest moviment després de la decisió del Suprem de no amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. També el jutjat ha amnistiat l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip, que estava pendent de judici per desobediència arran de l'1 d'octubre.
I a Madrid, el Congrés dels Diputats ha fet aquest dijous el primer pas per reformar el poder judicial.
Ha estat amb els vots del PSOE i del PP, però sense els dels socis de Pedro Sánchez. Esquerra i Bildu no han votat, Sumar i PNB s'han abstingut i Junts i Podem han votat en contra. Una sessió extraordinària on populars i socialistes han fet visibles novament les seves importants diferències, tot i l'acord assolit.
Mont Carvajal.
Malgrat l'acord assolit fa uns dies a Brussel·les, socialistes i populars s'han intercanviat avui acusacions en un to crispat. El Partit Popular ha presumit que l'acord recull fil per randa totes les seves propostes. El diputat Miguel Tellado ha assegurat que d'aquesta manera lliguen curt el president del govern Pedro Sánchez.
Tenemos claro que la aprobación de esta ley es una noticia positiva para España, un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror. Esperamos que finalice lo más pronto posible.
A continuació, el portaveu del PSOE, Patxi López, ha celebrat l'acord argumentant que l'òrgan estava segrestat políticament pel Partit Popular i que aquest partit complirà, ara sí, la Constitució.
Es que este es un acuerdo por el que el Partido Popular, un partido esencial en la estructura política de nuestro país, el principal partido de la oposición hoy y partido de gobierno en otras ocasiones, cumple por fin la Constitución después de 5 años de incumplimientos permanentes.
D'altra banda, Patxi López s'ha posat les mans al cap per la proposta del Partit Popular de desplegar l'armada per aturar caiucs al Mediterrani i s'ha preguntat si el següent pas serà bombardejar-los.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
De la crònica internacional estem molt pendents avui del Regne Unit, que celebra les primeres eleccions després que es formalitzés la sortida del país de la Unió Europea. Els laboristes aspiren a recuperar el poder.
Més de 46 milions de britànics estan cridats a les urnes per escollir els 650 membres que conformaran la Cambra dels Comuns.
Ho dèiem ara, segons totes les enquestes, els laboristes aspiren a trencar l'hegemonia conservadora dels últims 14 anys, on s'han imposat en totes les eleccions des que van arribar al poder en plena crisi financera.
També serà un dia clau per als independentistes escocesos immersos en una profunda crisi i per l'ultraconservador Nigel Farage, que amb el seu nou partit vol seduir l'electorat dels Tories.
Més titulars del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala les macrodemandes contra el sector de la banca arran de les clàusules sol.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la demanda col·lectiva que va fer ADKE fa 14 anys contra gairebé tots els bancs i entitats financeres que van incloure la clàusula sol en els contractes de les hipoteques. La sentència deixa clar que es pot utilitzar una macrodemanda d'aquestes característiques quan vagin dirigides a professionals del mateix sector econòmic que utilitzin les mateixes clàusules contractuals generals o similars. La Justícia Europea respon així als dubtes del Tribunal Suprem sobre la demanda en representació de 820 afectats contra 101 entitats bancàries.
Doncs ADKE celebra la sentència, que qualifica d'històrica, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i assegura que és un triomf per la justícia.
L'associació reclama als bancs que restitueixin de manera immediata les quantitats indegudament cobrades.
Notícies en xarxa.
En plana judicial també, el Tribunal Suprem confirma la rebaixa d'un any de presó a un membre de la manada per la llei del només sí és sí.
Es tracta d'un dels 5 condemnats de la manada per la violació grupal dels Sanfermines del 2016, que va ser sentenciat per a 15 anys de presó i ara, per l'aplicació de la nova llei de la garantia integral de la llibertat sexual, es redueix a 14 anys.
I en successos, 5 detinguts en una operació policial que ha tingut com a epicentre una nau ocupada de Sabadell. Els arrestats, que en les pròximes hores passaran a disposició judicial, estan acusats de ser els presumptes autors de diversos robatoris violents a la ciutat. Ràdio Sabadell, Núria García.
Els arrestats feien servir l'immoble per emmagatzemar objectes que prèviament havien robat, tant a l'interior de domicilis com en robatoris violents al carrer. En el marc del dispositiu que s'ha fet conjuntament entre Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, els agents han recuperat material procedent dels robatoris, com bicicletes de gamma alta, telèfons mòbils, portàtils o material esportiu, entre altres. Després de l'actuació, tècnics de l'Ajuntament han tapiat l'immoble. Fonts policials han confirmat que l'operació continua oberta per intentar identificar altres persones relacionades amb els robatoris violents.
Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha masses immigrants i el 60% consideren que les persones nouvingudes reben més del que aporten. Són dades extretes de l'últim CEO.
L'estudi també recull que la meitat dels enquestats creuen que les lleis que regulen l'entrada i la permanència dels estrangers a Espanya són massa o més aviat tolerants. Això no obstant, hi ha una àmplia majoria de persones partidàries de garantir drets a la immigració que viuen de manera estable. El 87% defensa que han de poder cobrar el subsidi d'atur, el 77% que han de poder votar a les eleccions municipals i el 75% que han d'accedir a la nacionalitat.
Més coses. Es compleixen 40 anys del primer naixement per fecundació in vitro a Espanya. 4 dècades després, l'equip de l'Institut de Xeus de Barcelona, liderat pel doctor Barri, ha reflexionat sobre l'evolució de les tècniques de reproducció assistida i els seus reptes. Sara Torremocha.
Amb només obrir els ulls per primera vegada, Victoriana ja havia fet història. El seu naixement va impulsar la ciència reproductiva a Espanya i va omplir d'esperança les famílies amb problemes de fertilitat. Victoriana, emocionada, reconeix el fort vincle amb l'equip mèdic que la va veure néixer.
Gràcies a esta casualitat, no, pues hayamos establecido aquí pues una relació única que és com de família.
4 dècades després, la fecundació in vitro s'ha normalitzat i la taxa d'èxit ha passat del 20% a superar el 50%. 50% i s'han desenvolupat tècniques com la vitrificació dels òvuls. El doctor Pedro Barri era cap de servei de reproducció quan va néixer Victoriana i és el president de la Fundació Deixeu-vos Dona.
Establir programes dinàmics de col·laboració pública-privada que facin que el major percentatge de pacients que necessiten aquest tractament tinguin accés a aquest tractament.
A Espanya, el 2021, van néixer més de 40.000 nadons per reproducció assistida, un 11% del total de naixements d'aquell any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
També més titulars del dia. El Servei Català de Trànsit alerta que les carreteres catalanes estan al límit de la seva capacitat. La xarxa viària és la que més intensitat suporta de tot Espanya i la que presenta més mobilitat de vehicles pesants de tota la península. Per aquests motius, reclama millores de connectivitat per revertir aquesta càrrega. David Benito.
Les carreteres catalanes estan molt tensionades. Trànsit alerta que l'AP7, la B23 o la C58 són les que més suporten densitat. De fet, el conjunt de la xarxa viària catalana és la que més nombre de vehicles aplega de tot Espanya. Catalunya també és la que més vehicles pesants té en les seves carreteres. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
Estem al límit, en certa manera, de la capacitat i el que demanem nosaltres és, en tot cas, apuntar cap a millorar les connexions per aprofitar tota la xarxa viària i donar encara més capacitat a la capacitat que tenim en aquests moments.
Trànsit insta a millorar la connectivitat de les carreteres catalanes. Algunes de les mesures a llarg termini que l'ENS ha posat en marxa és el projecte d'intervenció de l'AP7 des de Maçanet de la Selva fins al Vendrell, que ja s'ha adjudicat. Tot i la densitat de les vies, la sinistralitat del primer semestre s'ha reduït un 6% respecte al 2023. Alerta, però, el mes de juny ha estat el de més víctimes mortals, amb 18 persones.
La plataforma pel decreixement a Girona ha detectat 78 pisos turístics il·legals a la ciutat i critica la passivitat de l'Ajuntament. Són xifres que la plataforma ha pogut detectar gràcies a les dades que ofereix Insight Airbnb. Girona FM, Pau Villafañe.
La comparació d'aquesta pàgina amb el registre de pisos turístics de la Generalitat dona com a resultat que a la ciutat hi ha 29 pisos que no disposen de llicència, n'han introduït una de falsa o en tenen una que és d'un municipi diferent. Al mateix temps, també hi ha 49 que ofereixen habitacions sense la corresponent llicència de llar compartida. La plataforma, a més, avisa que aquesta xifra només s'ha comparat amb els pisos que hi ha a Insight Airbnb. Per tant, hi podria haver altres plataformes que ofereixen també pisos turístics il·legals, per la qual cosa la xifra podria ser més elevada. Pau Casacoberta és membre de la plataforma.
Entenem que sancionar els pisos turístics il·legals és el mínim que cal fer, però cal anar molt més enllà, treure llicències. Entenem que els pisos han de ser per viure-hi i no han de ser una experiència per consumir.
Al mateix temps, també s'han mostrat preocupats per l'increment de lloguers de temporada. Amb aquests, els propietaris no necessiten cap llicència turística i poden encadenar contractes que rescindeixen quan el turista abandona la ciutat.
Més coses en surt entre els banyistes de la platja de la Pineda, Tarragona, per la presència d'una taca negra que en un principi es creia que era un vessament de petroli. La substància ha resultat ser carbó, però ara s'investiga d'on ha sortit. Ràdio Ciutat de Tarragona, Cristina Artacho.
El primer pas que s'ha fet ràpidament ha estat prohibir el bany a la zona afectada. D'entrada s'ha pensat que la taca podria ser combustible, però ja s'ha confirmat que es tracta de carbó. La notícia s'ha fet viral a les xarxes socials a través dels vídeos i fotografies que diversos banyistes han enregistrat, on es pot veure la costa de la Pineda clarament ennegrida. S'ha tancat tot el tram de platja afectat, on també han començat les tasques de neteja per treure aquesta taca. No se sap encara quina ha estat la raó de l'aparició de la taca.
Primer dia amb poc passatge i on només funciona un sol catamarà del servei de bus nàutic del Port de Barcelona que connecta el final de les Rambles amb el moll de Llevant. Aquesta primera jornada ha començat amb menys freqüències de pas. Elena Puigdueta.
Primer dia de posada en marxa i encara període de gràcia per acabar d'ajustar el servei, arrodonir horaris i comprovar funcionaments. Avui la freqüència de pas és de cada mitja hora perquè només funciona un dels dos catamarans que faran el servei. I és que el més gran encara està pendent de rebre entre avui i demà els permisos de Marina Mercant per poder fer el servei comercial. Un servei llargament reivindicat, però que necessita el seu temps de rodatge perquè pugui ser realment eficient. Pere Calvet és el delegat d'Alsa a Catalunya, l'empresa que en té la concessió.
Estem als inicis del que és un servei que pensem que ha de ser recurrent, fiable i que permetre a la nostra gent de ciutat poder desplaçar-se. És evident que sortiran noves oportunitats i segurament les podrem cobrir entre tots.
Un primer dia encara amb poc passatge. L'ideal, però, serà el dia que aquest nou servei de bus s'integri al sistema tarifari ordinari de TMB. Hi ha voluntat, però sense data prevista.
I s'incrementaran en 3,8 milions d'euros la dotació dels fons nuclears 2024, que permetran doblar el nombre de projectes beneficiats. Les 43 iniciatives que es beneficiaran, la majoria agroalimentàries, impulsaran la creació de més de 216 llocs de treball. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Iris Rodríguez.
L'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear s'ha reunit aquest dijous a la sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca d'en Jude, l'Hospitalet de l'Infant, per incrementar amb un 3,8 milions d'euros la partida destinada per aquest 2024, que en un primer moment era de 20 milions d'euros. Albert Castellanos és el secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball.
3,8 milions d'euros més del que estava inicialment previst per part de la Generalitat de Catalunya, i per tant això vol dir que ens permetrà finançar una totalitat de 43 projectes d'inversió als territoris del Fons de Transició Nuclear.
Aquests 23,7 milions d'euros permetran finançar fins a 43 projectes empresarials, 20 més dels previstos, amb els quals impulsaran la creació de més de 216 llocs de treball. La majoria de les iniciatives que es finançaran són del sector agroalimentari.
En cultura, en marxa aquesta hora l'acte central de l'any Joan Salvat Papasseit al pati del Palau Requesens de Barcelona.
L'acte coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes el condueix la periodista Laura Sangrà. Inclou un recital de poemes a càrrec de Maria Callís, Maria Isern, Anna Pentinat i Raquel Santanera. Una conversa sobre Salvat Papasseit, l'art i la música amb la participació d'Helena Moren i Pilar Parcerisses i un concert recital a càrrec d'Enric Casasses i Pascal Comalat.
També avui arrenca una nova edició del Vida.
Desena edició del festival que se celebrarà fins dissabte a Vilanova i la Geltrú i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Los Planeta, Julieta, Sílvia Pérez Cruz, Alice, Clara Peia i James Blake.
Comença la 20a edició del Per Amor a l'Art. El Festival d'Arts de Carrer compla el centre de l'Hospitalet de Llobregat de circ, dansa i música.
I el Picat també avui arrenca el Circ Picat, el Festival de Circ i Arts en Viu del municipi.
El Picat Ràdio, Sabina Pedrós.
En aquesta 11a edició, Circ Picat se celebra des del dijous 4 fins al diumenge 7 de juliol. 4 jornades durant les quals actuaran 18 companyies, 12 de les quals són catalanes, 2 d'Aragó i Madrid i 4 d'internacionals d'Argentina, Eslovènia, França i Suècia. La representació escollida per inaugurar aquest dijous Circ Picat és l'espectacle Amal, la primera producció de circ de la companyia lleidatana La Baldufa. Enric Lasi, membre de La Baldufa, ens en dona més detalls.
I explica la història d'Amal, una jove que té que partir del seu país, una dona de conflicte, i com intenta arribar a Europa i les dificultats que es trobarà en aquest viatge i en aquesta arribada. La característica més destacable de l'espectacle, que com deia, és un espectacle que combina circ i teatre per igual, i això fa que la gent podrà gaudir d'aclobar vagis de circ de primer nivell, amb un envoltall, una història, amb un inici molt detallat.
Durant aquests 4 dies que dura el festival es podran veure al Picat més de 20 espectacles, la majoria d'ells gratuïts, excepte els 3, que es realitzaran dins la sala La Unió.
I la segona novel·la de Sergi Balbel o els nous llibres de Laia Aguilar o Lluís Foix són algunes de les novetats del grup 62 per la tardor.
L'editorial que publica un de cada 3 llibres en català ha avançat avui els pròxims títols satisfeta per l'increment de les vendes en aquest idioma.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Jornada de dijous amb moltes novetats, fitxatges al món del bàsquet català. Comencem per la penya, el Joventut de Badalona, que ha anunciat el fitxatge d'Adam Hanga. Signa per 2 temporades. L'aler hongarès, de 35 anys, retorna a Catalunya, on ja va jugar al Manresa i també al Barça. Actualment forma part de l'Estrella Roja de Belgrat. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
L'aler hongarès Adam Hanga, jugador de contrastada experiència a l'Eurolliga en diversos equips, s'ha compromès amb el Joventut de Badalona per les 2 pròximes temporades. De fet, tot indicava que el fitxatge estava pràcticament tancat i només mancava la confirmació oficial per part de la penya. Hanga té 35 anys, fa 2 metres i 1 centímetre d'alçada i arriba procedent de l'Estrella Roja de Belgrat. Anteriorment havia jugat a la Lliga Endesa, al Manresa, Baskonia, Barça i Real Madrid. Amb aquesta incorporació, la penya s'assegura un reforç de luxe que amb la seva veterania podrà ajudar els més joves a fer passes endavant. Amb el Barça va guanyar un títol de Lliga i amb el Madrid va aconseguir l'Eurolliga del 2023. És internacional amb la selecció hongaresa, on és un dels fixos del combinat del seu país.
Gràcies, Ramon. Més novetats. El bàsquet Girona ha fet oficial el fitxatge de Juani Marcos. El base, que ja jugava cedit a Fontejau aquest últim curs, passarà a ser jugador de ple dret del conjunt gironí després de desvincular-se del Barça. I encara un tercer reforç al Baxi Manresa, que ha anunciat el fitxatge de Derrick Alston Alston Jr., fill del mític Derrick Alston, que va formar part del conjunt manresà, campió de Lliga del 98. Alston, de 26 anys, juga de l'E-pivot i arriba procedent dels Rostock Seawolves de la Lliga Alemanya. I a la segona federació, l'antiga Le Plata, el Club Bàsquet Tarragona, el CBT, prepara l'equip per al nou curs, en què ha acabat mantenint la categoria. Els tarragonins han anunciat el segon fitxatge al base Álvaro Fernández Mena, fins ara al Benicarló. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Fernández es va formar a les categories inferiors de l'Unicaja de Màlaga. L'entrenador del CBT, Borja Comenge, ha valorat molt positivament el fitxatge i explica el que pot aportar.
Un jugador que està clarament en un procés de creixement, que això és algo que ens agrada i que estem mirant d'incorporar jugadors amb aquest perfil. Esperem que ens doni molta direcció en situacions de ritme, que aprofitem la seva amenaça de 3 punts i la seva capacitat per generar avantatge des de l'Operú.
Comenge confirma que la posició de base ja queda coberta amb l'arribada dels dos joves jugadors anunciats aquesta setmana, comptant també amb la presència del capità David Fernández. El club continua treballant en la confecció del roster per al nou projecte a la segona FEB, l'antiga Le Plata.
I en futbol queden pocs dies per a l'inici de les pretemporades dels equips de primera, i a l'Espanyol el retorn a la màxima categoria ve acompanyat d'una ambiciosa campanya d'abonaments. Els socis i sòcies més fidels en l'any segona, que hagin assistit a 16 o més partits, mantindran un descompte del 50% en l'abonament. A més, es potencia la grada familiar amb preus especials i es mantenen els descomptes per a persones jubilades i a l'atur. L'objectiu del club és mantenir els 25.000 abonats i abonats d'aquest darrer curs. I al Centre d'Esports Sabadell, descendit de la segona federació, a segona federació, refà l'equip amb jugadors contrastats, com per exemple el porter de Lloret de Mar, Gianni Casaro.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, José Gallardo a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Clàssic.
La millor música de tots els temps.
Here we go.
Staring at me, scratching your head with a bewildered look on your face. You don't quite seem to recollect. It's as if
you've done me wrong. Maybe I can jog your memory.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Sergi Sabrià dimiteix com a viceconseller del govern pel cas dels polèmics cartells de l'Alzheimer dels germans Maragall, però nega qualsevol responsabilitat. Maria Pagès.
Sabrià acusa Oriol Junqueras, sense citar-lo, de forçar la seva sortida i d'enfangar un debat intern al partit que assegura que és imprescindible.
Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa. La conclusió que en trec és que, malauradament, hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país. Només l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se la mida.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala les macrodemandes contra el sector de la banca arran de les clàusules sol que va fer Adicae.
L'Associació en Defensa dels Drets dels Consumidors celebra la sentència que qualifica d'històrica i assegura que és un triomf per la justícia. Reclamen als bancs que restitueixin de manera immediata les quantitats indegudament cobrades.
Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants i el 60% consideren que les persones nouvingudes reben més del que aporten. Són dades extretes de l'últim CEO.
L'estudi també recull que la meitat dels encastats creuen que les lleis que regulen l'entrada i la permanència dels estrangers a Espanya són massa o més aviat tolerants.
El Servei Català de Trànsit alerta que les carreteres catalanes estan al límit de la seva capacitat.
La xarxa viària és la que més intensitat suporta de tot Espanya i la que presenta més mobilitat de vehicles pesants de tota la península. Per això el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha reclamat millores de connectivitat per revertir aquesta càrrega.
Estem al límit, en certa manera, de la capacitat, i el que demanem nosaltres és, en tot cas, apuntar cap a millorar les connexions per aprofitar tota la xarxa viària i donar encara més capacitat a la capacitat que tenim en aquests moments.
En cultura, a marxa a aquesta hora l'acte central de l'any Joan Salvat Papasseit al pati del Palau Requesens de Barcelona.
L'acte coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes el condueix la periodista Laura Sangrà i entre els actes programats hi ha un recital de poemes a càrrec de Maria Callís, Maria Isern, Anna Pentinat i Raquel Santanera.
I en esports, Toni Castro, jornada intensa de fitxatges al bàsquet català.
El Joventut de Badalona ha anunciat la incorporació d'Adam Hanga, l'hongarès de 35 anys, que retorna a Catalunya on ja va jugar el Manresa i el Barça. El bàsquet Girona ha fet oficial el fitxatge de Juani Marcos, base que ja jugava cedit a Fontejau i que s'ha desvinculat del Barça. I el Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Derrick Alston Jr., fill del mític Derrick Alston, que va formar part del conjunt manresà campió de Lliga del 98.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps esplèndid, tranquil, més aviat assolellat a gran part de Catalunya aquest dijous i només hi ha alguns núvols que són poc destacables que es van passejant pel prelitoral, sobretot el barceloní, però no són núvols que hagin de deixar pluges, també algun núvolet prim i poca cosa més que va deixant el sol tèrbol estones. La temperatura ha arribat a fregar els 35 graus a les comarques de Ponent i a gran part de Catalunya el que tenim és xafogó, perquè la humitat és elevada. En vista aquesta matinada i també el divendres al matí, els núvols es tornaran a escampar per la Catalunya central i les comarques de la costa o prelitoral barceloní i tarragoní, per tant, l'àrea més poblada del país, però seran núvols poc destacables, que demà a la tarda s'aniran desfent, demà amb una temperatura com avui, i demà a últimes hores del dia, ja bàsicament la matinada, gairebé, del divendres al dissabte, començaran a arribar nuvolades per Ponent, que deixaran els primers ruixats. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, trànsit a aquesta hora encara alguns punts aturats, no massa, sobretot destacar la zona de la C-16 de Terrassa, en sentit sud, un parell de quilòmetres de latitud i aturades en aquest punt de l'autopista. També, en aquest cas, a la C-58 de Montcada cap al Nus, també la C-33 amb latitud de Montcada cap al Nus d'entrada a Barcelona. La resta de dies sembla que a poc ja el trànsit va estirant i millorant. A les dues rondes, encara força volum a les dues i en els dos sentits de la marxa. És tot, per tardar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Sergi Sabrià dimiteix com a viceconseller del govern pel cas dels polèmics cartells d'Alzheimer dels germans Maragall, però nega qualsevol responsabilitat. Ara bé, lluny de resoldre la crisi, Esquerra, Sabrià hi ha afegit més llenya al foc.
I és que el fins ara viceconseller del govern ha carregat durament i implícitament contra el president del partit, Oriol Junqueras, pel procés de renovació interna que afronta la formació. Sabrià és un dels signants del manifest que reclamaven la renovació de la cúpula. A l'altra banda, Junqueras se mostra crític amb aquest manifest. Avui el fins ara viceconseller l'ha acusat sense citar-lo de forçar la seva sortida i d'enfangar un debat intern que diu és imprescindible.
I pel que fa al cas dels cartells, s'hauria admès una estructura de comunicació paral·lela a l'oficial dins Esquerra, però ha negat tota responsabilitat en la polèmica. Mont Carvajal.
Molt emocionat, el viceconseller del govern, Sergi Sabrià, ha assegurat que no és l'autor dels cartells contra Ernest Maragall i els malalts d'Alzheimer, que mai no els hagués autoritzat perquè els troba repugnants. Sabrià ha explicat que no és culpable ni sencer ni ha anunciat que plega per rebaixar la tensió dins el partit.
No ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho sóc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és l'aportació millor que puc fer-li a Esquerra Republicana de Catalunya. Crec que la meva sortida pot ajudar a rebaixar la tensió, perquè aquesta sortida és el que alguns busquen des de fa molt de temps.
De fet, Sabrià ja havia anunciat després de les eleccions del 12 de maig que volia apartar-se de la política, però avui ha assenyalat Oriol Junqueras d'accelerar la seva marxa.
Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa. La conclusió que en trec és que malauradament hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país. Només l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se la mida.
Després ha dit que fa un any que no parla amb Junqueras i que aquest va estar informat dels cartells. Sabrià ha negat estructures paral·leles dins Esquerra si bé ha explicat que hi ha campanyes de comunicació diferents sense el logo del partit més properes a l'activisme, com la que va enviar mariachis a la seu de Junts mentre debatien sortir del govern. Ha assegurat que totes aquestes factures estan penjades al web amb màxima transparència i que la setmana vinent serà cridat a la comissió ètica del partit. No ha dit qui és l'autor dels cartells i ha agraït la presència d'Ernest Maragall a la sala.
I al voltant del procés, l'Assemblea Nacional Catalana, presidida ara per Lluís Llach, ha convocat una manifestació per al proper 13 de juliol per denunciar que el Tribunal Suprem no vulgui aplicar l'amnistia als líders independentistes.
La mobilització anirà des de la plaça Urquinaona fins a la de Sant Jaume, Barcelona. Allà l'entitat demanarà al govern i als partits independentistes que forcin el govern espanyol a oposar-se a les maniobres de la judicatura.
Mentrestant, la Fiscalia General de l'Estat ha decidit desautoritzar la Fiscalia de Catalunya i no recorrerà l'amnistia a l'exconseller Miquel Buch i al mosso d'Esquadra que va escortar Carles Puigdemont a l'estranger, com havia anunciat que pretenia fer després de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La Fiscalia Catalana pretenia fer aquest moviment després de la decisió del Suprem de no amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. També el jutjat amnistia l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip, que estava pendent de judici per desobediència arran de l'1 d'octubre.
I a Madrid, el Congrés dels Diputats ha fet aquest dijous el primer pas per reformar el poder judicial.
Ha estat amb els vots del PSOE i del PP, però sense els dels socis de Pedro Sánchez. Esquerra i Bildu no han votat, Sumari i PNB s'han abstingut i Junts i Podem han votat en contra. Una sessió extraordinària amb populars i socialistes han fet visibles novament les seves importants diferències, tot i l'acord assolit.
Mont Carvajal.
Malgrat l'acord assolit fa uns dies a Brussel·les, socialistes i populars s'han intercanviat avui acusacions en un to crispat. El Partit Popular ha presumit que l'acord recull fil per randa totes les seves propostes. El diputat Miguel Tellado ha assegurat que d'aquesta manera lliguen curt el president del govern Pedro Sánchez.
Tenemos claro que la aprobación de esta ley es una noticia positiva para España, un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror. Esperamos que finalice lo más pronto posible.
A continuació, el portaveu del PSOE, Patxi López, ha celebrat l'acord argumentant que l'òrgan estava segrestat políticament pel Partit Popular i que aquest partit complirà, ara sí, la Constitució.
Es que este es un acuerdo por el que el Partido Popular, un partido esencial en la estructura política de nuestro país, el principal partido de la oposición hoy y partido de gobierno en otras ocasiones, cumple por fin la Constitución después de 5 años de incumplimientos permanentes.
D'altra banda, Patxi López s'ha posat les mans al cap per la proposta del Partit Popular de desplegar l'armada per aturar caiucs al Mediterrani i s'ha preguntat si el següent pas serà bombardejar-los.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala les macrodemandes contra el sector de la banca arran de les clàusules sol.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la demanda col·lectiva que va fer ADICAE fa 14 anys contra gairebé tots els bancs i entitats financeres que van incloure la clàusula sol en els contractes de les hipoteques. La sentència deixa clar que es pot utilitzar una macrodemanda d'aquestes característiques quan vagin dirigides a professionals del mateix sector econòmic que utilitzin les mateixes clàusules contractuals generals o similars. La Justícia Europea respon així als dubtes del Tribunal Suprem sobre la demanda en representació de 820 afectats contra 101 entitats bancàries.
Doncs ADICAE celebra la sentència, que qualifica d'històrica, i assegura que és un triomf per la justícia.
L'associació reclama als bancs que restitueixin de manera immediata les quantitats indegudament cobrades.
En plana judicial, també, el Tribunal Suprem confirma la rebaixa d'un any de presó a un membre de la manada per la llei del només sí és sí.
Es tracta d'un dels 5 condemnats de la manada per la violació grupal dels Sanferminers del 2016, que va ser sentenciat a 15 anys de presó i ara, per l'aplicació de la nova llei de garantia integral de llibertat sexual, es redueix a 14 anys.
I en successos, 5 detinguts en una operació policial que ha tingut com a epicentre una nau ocupada de Sabadell. Els arrestats, que en les pròximes hores passaran a disposició judicial, estan acusats de ser els presumptes autors de diversos robatoris violents a la ciutat. Ràdio Sabadell, Núria García.
Els arrestats feien servir l'immoble per emmagatzemar objectes que prèviament havien robat, tant a l'interior de domicilis com en robatoris violents al carrer. En el marc del dispositiu que s'ha fet conjuntament entre Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, els agents han recuperat material procedent dels robatoris, com bicicletes de gamma alta, telèfons mòbils, portàtils o material esportiu, entre altres. Després de l'actuació, tècnics de l'Ajuntament han tapiat l'immoble. Fonts policials han confirmat que l'operació continua oberta per intentar identificar altres persones relacionades amb els robatoris violents.
Notícies en xarxa.
Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants i el 60% consideren que les persones nouvingudes reben més del que aporten. Són dades extretes de l'últim CEO.
L'estudi també recull que la meitat dels enquestats creuen que les lleis que regulen l'entrada i la permanència dels estrangers a Espanya són massa o més aviat tolerants. Això no obstant, hi ha una àmplia majoria de persones partidàries de garantir drets a la immigració que viu de manera estable. En aquest sentit, el 87% defensa que han de poder cobrar el subsidi d'atur, el 77% que han de poder votar a les eleccions municipals i el 75% que han d'accedir a la nacionalitat.
I es compleixen 40 anys del primer naixement per fecundació in vitro a Espanya. 4 dècades després de l'equip de l'Institut de Xeus de Barcelona, liderat pel doctor Barri, ha reflexionat sobre l'evolució de les tècniques de reproducció assistida i els seus reptes. Sara Torremocha.
Amb només obrir els ulls per primera vegada, Victoriana ja havia fet història. El seu naixement va impulsar la ciència reproductiva a Espanya i va omplir d'esperança les famílies amb problemes de fertilitat. Victoriana, emocionada, reconeix el fort vincle amb l'equip mèdic que la va veure néixer.
Gràcies a esta casualitat, no, pues hayamos establecido aquí pues una relación única que es como de familia.
4 dècades després, la fecundació in vitro s'ha normalitzat i la taxa d'èxit ha passat del 20% a superar el 50%. I s'han desenvolupat tècniques com la vitrificació dels òvuls. El doctor Pedro Barri era cap de servei de reproducció quan va néixer Victoriana i és el president de la Fundació de Xeus Dona.
Establir programes dinàmics de col·laboració pública-privada que facin que el major percentatge de pacients que necessiten aquest tractament tinguin accés a aquest tractament.
A Espanya, el 2021, van néixer més de 40.000 nadons per reproducció assistida, un 11% del total de naixements d'aquell any.
Encara en l'àmbit sanitari, 64 malalts psiquiàtrics que estaven ingressats en llarga estada han aconseguit integrar-se a la vida comunitària gràcies a les unitats funcionals de recuperació i projecte de vida.
Es tracta d'una prova pilot del Departament de Salut que té 5 unitats a tota Catalunya. Una d'elles és el Centre de Salut Mental Doctor Emili Mira de Santa Coloma de Gramenet. L'objectiu és evitar els ingressos per tota la vida en pacients psiquiàtrics.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presentat avui aquest balanç a Santa Coloma de Gramenet. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
S'ha posat en marxa una nova unitat funcional que fa un seguiment diari personalitzat dels pacients que els permet tornar a una vida normalitzada fora del recinte hospitalari. La posada en marxa d'aquest protocol compta amb el suport multidisciplinari d'entitats socials i nous perfils de professionals sanitaris com treballadores socials, terapeutes ocupacionals i pacients que han superat el tractament. Manel Balcells, conseller de Salut.
Ja hi ha 64 pacients que estaven en llarga estada i que estan ja a la vida comunitària. Amb aquestes unitats de suport I aquest és un camí sense retorn, en el sentit de que el futur passa per aquí, de que no hagin d'ingressar pacients a llarga estada i que els que estan ingressats deixin d'estar-ho perquè puguin estar integrats.
Des de la posada en marxa del pla també s'ha començat un procés de transició per als pacients hospitalitzats des de fa anys, que ha permès el tancament de 255 llits. Així es corroboren els bons resultats de la prova pilot, que porta en marxa un any. Especialment a la demarcació de Girona, on s'han suprimit per complet les hospitalitzacions de llarga estada.
El Servei Català de Trànsit alerta que les carreteres catalanes estan al límit de la seva capacitat. La xarxa viària és la que més intensitat suporta de tot Espanya i la que presenta més mobilitat de vehicles pesants de tota la península. Per aquest motiu, Trànsit reclama millores de connectivitat per revertir aquesta càrrega. David Benito.
Les carreteres catalanes estan molt tensionades. Trànsit alerta que l'AP7, la B23 o la C58 són les que més suporten densitat. De fet, el conjunt de la xarxa viària catalana és la que més nombre de vehicles aplega de tota Espanya. Catalunya també és la que més vehicles pesants té en les seves carreteres. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
Estem al límit, en certa manera, de la capacitat i el que demanem nosaltres és, en tot cas, apuntar cap a millorar les connexions per aprofitar tota la xarxa viària i donar encara més capacitat a la capacitat que tenim en aquests moments.
Trànsit insta a millorar la connectivitat de les carreteres catalanes. Algunes de les mesures a llarg termini que l'ENS ha posat en marxa és el projecte d'intervenció de l'AP7 des de Maçanet de la Selva fins al Vendrell, que ja s'ha adjudicat. Tot i la densitat de les vies, la sinistralitat del primer semestre s'ha reduït un 6% respecte al 2023. Alerta, però, el mes de juny ha estat el de més víctimes mortals, amb 18 persones.
En surt entre els banyistes de la platja de la Pineda a Tarragona per la presència d'una taca negra que en un principi es creia que era un vessament de petroli. La substància ha resultat ser carbó, però ara s'investiga d'on ha sortit. Ràdio Ciutat de Tarragona, Cristina Artacho.
El primer pas que s'ha fet ràpidament ha estat prohibir el bany a la zona afectada. D'entrada s'ha pensat que la taca podria ser combustible, però ja s'ha confirmat que es tracta de carbó. La notícia s'ha fet viral a les xarxes socials a través dels vídeos i fotografies que diversos banyistes han enregistrat, on es pot veure la costa de la Pineda clarament ennegrida. S'ha tancat tot el tram de platja afectat, on també han començat les tasques de neteja per treure aquesta taca. No se sap encara quina ha estat la raó de l'aparició de l'ataca.
Primer dia avui amb poc passatge i on només funciona un sol catamarà del servei de bus nàutic del Port de Barcelona, que connecta el final de les Rambles amb el moll de Llevant. Aquesta primera jornada ha començat amb menys freqüències de pas. Helena Puigdueta.
Primer dia de posada en marxa i encara període de gràcia per acabar d'ajustar el servei, arrodonir horaris i comprovar funcionaments. Avui la freqüència de pas és de cada mitja hora perquè només funciona un dels dos catamarans que faran el servei. I és que el més gran encara està pendent de rebre entre avui i demà els permisos de marina mercant per poder fer el servei comercial. Un servei llargament reivindicat però que necessita el seu temps de rodatge perquè pugui ser realment eficient. Pere Calvet és el delegat d'Alsa a Catalunya, l'empresa que en té la concessió.
Estem als inicis del que és un servei que pensem que té que ser recurrent, fiable i que permetre a la nostra gent de ciutat poder desplaçar-se. És evident que sortiran noves oportunitats i segurament les podrem cobrir entre tots.
Un primer dia encara amb poc passatge. L'ideal, però, serà el dia que aquest nou servei de bus s'integri al sistema tarifari ordinari de TMB. Hi ha voluntat, però sense data prevista.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten en to cultural Ona Malgrat i Ona Codinenca.
El Nomad Festival Malgrat de Mar arriba a la quarta edició aquest cap de setmana. El Parc Francesc Macià tornarà a acollir aquest mercat d'estiu entre aquest divendres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 de la nit. Hi haurà artesania, gastronomia, música i activitats per a la mainada. Una de les novetats de l'edició d'enguany és la celebració d'un bingo musical. L'esdeveniment ocuparà 2.500 metres quadrats del parc i l'entrada i totes les activitats seran gratuïtes tant per adults com per a nens. El festival inclourà, com sempre, programació especial per a la mainada. Enguany oferirà un taller de circ, jocs, pintacares i contes en anglès i musicals.
El músic de Flix, Xerim Aresté, obre aquest vespre la primera edició del Festival Juliols de Xifreda de Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. Aquest certamen musical impulsat des de l'Ajuntament vol apropar la música en català durant l'estiu al poble amb propostes per a tots els públics. A més, té una voluntat inclusiva oferint importants descomptes per a col·lectius com joves o jubilats. Alguns dels noms que passaran les properes setmanes pel Parc de Can Xifreda de Sant Feliu de Codines són Marc Parrot, Gemma Homet o la cantautora del Lluçanès, Marc Pujol. Un espai gastronòmic també serà present a la zona de concerts amb una mostra de la gastronomia local.
També en cultura, en marxa a aquesta hora, l'acte central de l'any Joan Salvat Papasseit al pati del Palau Requesens de Barcelona. L'acte compta amb la presència de la consellera Natàlia Garriga i allà hi tenim també les companyes d'Esplugues Televisió. Aina García, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, justament a les 7 ha començat l'acte central de l'any Joan Salvat Papasseit al pati del Palau de Requesens. Han assistit la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Narretxe, i el comissari de la commemoració, Ferran Aiza. L'esdeveniment ha començat amb un recital de poemes de Papasseit a càrrec de Maria Callís. Ara mateix es troben amb la conversa sobre Papasseit, l'art i la música, amb Helena Moret i Pilar Parcerisas. I, finalment, aquest acte clourà amb el concert recital a càrrec d'Enric Casasses i Pascal Comelade. Enguany fa 100 anys de la mort de Papasseit i és per això que l'any Papasseit té la finalitat de promoure el coneixement de la vida i l'obra del poeta. Aquest acte no és l'únic que se celebrarà durant aquest 2024. En els propers mesos es faran recitals poètics, espectacles, conferències, exposicions i moltes altres activitats que permetran difondre l'obra de Salvat Papasseit.
Doncs moltíssimes gràcies, Aina García. I la segona novel·la de Sergi Balbel o els nous llibres de Laia Aguilar o Lluís Foix són algunes de les novetats del grup 62 per la tardor. L'editorial, que publica un de cada tres llibres en català, ha avançat avui els pròxims títols, satisfeta per l'increment de les vendes en aquest idioma. David Navarro.
El grup Edicions 62 agrupa 15 segells que publiquen 500 llibres anualment. Entre les novetats per a la tardor trobem Nexus, de l'historiador Yuval Noah Harari, creador de l'èxit Sapiens. També el nou llibre del guanyador del Premi Sant Jordi, Sergi Balbel, Acte de fe, una novel·la històrica. O Tots aquells mars, de Laia Aguilar, autora d'èxits com Wolfgang. Per al director editorial del grup, Emili Rosal, és un bon moment per a la publicació en català.
Les dades de Sant Jordi, que més el Gremi va fer públiques, era un creixement del 6% a Sant Jordi. Podríem dir que és aquesta la tònica de l'any. Per tant, si es manté aquest ritme, en acumulat voldrà dir que des de l'any 19 al 24, si es manté això i esperem-ho, l'edició en català haurà crescut un 20%.
De fet, el darrer Premi Ramon Llull, Història d'un piano, ja ha venut 60.000 exemplars en català i castellà i un cor furtiu, Vida de Josep Pla, 15.000 en els dos idiomes.
I el Picat avui arrenca el Cirpicat, el festival de circ i arts en viu del municipi. El Picat Ràdio, Sabina Pedrós.
En aquesta 11a edició, Cirpicat se celebra des del dijous 4 fins al diumenge 7 de juliol. 4 jornades durant les quals actuaran 18 companyies, 12 de les quals són catalanes, 2 d'Aragó i Madrid i 4 d'internacionals d'Argentina, Eslovènia, França i Suècia. La representació escollida per inaugurar aquest dijous Cirpicat és l'espectacle Amal, la primera producció de circ de la companyia lleidatana La Baldufa. Enric Lasi, membre de La Baldufa, ens en dona més detalls.
I explica la història d'Amal, una jove que ha de partir del seu país, una zona de conflicte, i com intenta arribar a Europa i les dificultats que es trobarà en aquest viatge i en aquesta arribada. La característica més destacable de l'espectacle, que com deia, és un espectacle que combina circ i teatre per igual, i això fa que la gent podrà gaudir d'acrobàtics de circ de primer nivell amb un envoltatge, una història, amb un inici molt desenllaç.
Durant aquests 4 dies que dura el festival, es podran veure al Picat més de 20 espectacles, la majoria d'ells gratuïts, excepte els 3, que es realitzaran dins la sala La Unió.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol ha presentat una ambiciosa campanya d'abonaments per al retorn a la primera divisió de futbol. Els socis i sòcies més fidels en l'any segona, que hagin assistit a 16 o més partits, mantindran un descompte del 50% en l'abonament. A més, es potencia la grada familiar amb preus especials i es mantenen els descomptes per a persones jubilades i a l'atur. L'objectiu del club és mantenir els 25.000 abonats i abonades d'aquest darrer curs. Amb més futbol, de fet, novetat d'ara fa uns minuts, el Barça femení ha fitxat la migcampista del Benfica, Quica Nazaret. La portuguesa signa per les 4 pròximes temporades. Quica ha guanyat les últimes 4 lligues portugueses, acumulant 128 partits oficials, marcant 82 gols i guanyant 12 títols. I més fitxatges al futbol català. El Centre d'Esports Sabadell, descendit a Segona Federació, refà l'equip amb jugadors contrastats al futbol semiprofessional. Avui els vallesans han anunciat anunciat l'arribada del porter de Lloret de Mar, Gianni Cassaro. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
Gianni Cassaro torna a Sabadell més de 20 anys després d'iniciar la seva carrera al Club Esportiu Mercantil. El conjunt arlequinat ha confirmat el seu fitxatge aquest matí. Procedeix del Múrcia, on ha coincidit amb Juanmi Carrión, un jugador exarlequinat que el defineix així.
Gianni és un portero con un gran juego de pie, alto, para muchos sale bien por arriba, es un portero bastante completo, que tiene la suerte de compartir vestuario con él y hacerme amigo de él, y un tío que el día a día ayuda mucho al equipo, que es un tío divertido, que ayudará al club a conseguir los objetivos seguros, porque es un tío que en el día a día da máximo y que se cuida y además que es un tío involucrado.
La dirección esportiva del Sabadell espera tancar el segon porter aquesta mateixa setmana. Froy Leal té sobre la taula una oferta de renovació.
En bàsquet, el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge d'Adam Hanga, que signa per dues temporades. L'alè hongarès que retorna a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
L'alè hongarès Adam Hanga, jugador de contrastada experiència a l'Eurolliga en diversos equips, s'ha compromès amb el Joventut de Badalona per les dues pròximes temporades. De fet, tot indicava que el fitxatge estava pràcticament tancat i només mancava la confirmació oficial per part de la penya. Hanga té 35 anys, fa 2 metres i 1 centímetre d'alçada i arriba procedent de l'Estrella Roja de Belgrat. Anteriorment havia jugat a la Lliga Endesa, al Manresa, Baskonia, Barça i Real Madrid. Amb aquesta incorporació, la penya s'assegura un reforç de luxe que amb la seva veterania podrà ajudar els més joves a fer passes endavant. Amb el Barça va guanyar un títol de Lliga i amb el Madrid va aconseguir l'Eurolliga del 2023. És internacional amb la selecció hongaresa, on és un dels fixos del combinat del seu país.
Gràcies, Ramon. I més fitxatges, el bàsquet Girona ha fet oficial l'arribada de Juani Marcos al Barça, que ja jugava cedit a Fontejau aquest últim curs, s'ha desvinculat al Barça. I el Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de Derrick Alston Jr., fill del mític Derrick Alston, que va formar part del conjunt manresà, campió de Lliga del 98.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, José Gallardo a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Gràcies per les copes i pels teus petons i per com em toques sota les llençols. Gràcies per les hores.